quarts de set, l'Assemblea General de les Nacions Unides proclamava el Dia Mundial del Ioga amb la data del 21 de juny, és a dir, demà, que molts anys, i aquest també coincideix amb l'inici de l'estiu. Per aquesta ocasió, hi ha jornada de portes obertes a la seu de Ioga en la Vida Quotidiana, que és un dels centres que tenim a Catalunya per aquesta pràctica, per aquesta tècnica espiritual de relaxació i d'harmonització personal, en definitiva. Ens acompanya, com ja ha fet altres vegades en aquest programa, Esther Caballero, que és professora de ioga, també professora de l'ISCREP, professora de religió. Esther Caballero, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Ignasi.
Com està?
Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també, encantadíssims. En què consisteix el ioga? Ens pots recordar una mica què és? Li deixem per vostè la definició avui.
La paraula ioga significa unió, i en realitat el que significa és treballar-te a tu mateix, no? És una pràctica holística que prové de l'Índia, intento explicar molt, molt fàcil, no? En el qual s'incorporen diferents tècniques, entre les quals tenim la meditació, tenim relaxació, tenim asanes, l'exercici més purament físic, i després tenim aquesta pràctica com molt necessària, que seria la meditació.
Ens agrada parlar del ioga en aquesta secció, ho hem fet altres vegades, ara feia temps que no ho fèiem, però ens agrada fer-ho perquè precisament és un instrument que està al servei de les diverses religions, però l'origen podríem situar-lo en alguna religió concreta?
De fet, el ioga neix a la Índia, com molta gent sap, no? Està vinculat amb la pràctica que els eremites, rishis, que es diuen en el sànscrit, no? Practicaven a les muntanyes de l'Himàlaia, per tant allà van tenir l'oportunitat de respirar, d'observar els animals. Moltes postures de ioga estan vinculades a noms d'animals, no? Des de la famosa Bhujangasana, que és la cobra, fins a d'altres, no? I és veritat que és un bé que la Índia ha considerat com un bé mundial, no? Que ells han exportat. I sí que té una part multidisciplinar que és lícita per totes les cultures del món.
Per una persona que ens escolti, que no hagi fet mai ioga, què li explicaria sobre el primer que es fa? Respirar, tècniques de respiració, tècniques de relaxació...
Jo crec que primer el que hem d'anar és sense prejudicis, i sobretot el ioga el que et posa en contacte és coordinar el teu moviment amb la respiració, per tant et posa en contacte amb la teva interioritat, no? Ser conscient de com respires, de si és lent, si és ràpid, t'ajuda a ser conscient de tu mateix. Un cop practiques, jo sobretot animaria que entendre que el ioga no només són postures extraordinàries, sinó que tothom el pot practicar i que pot començar a fer-ho des del moment en el que s'hi troba. Després el progrés, el que diem de vegades tan famosa paraula, no?, o l'evolució, serà una mica la pràctica contínua, com en totes les disciplines.
Avui parlem amb Esther Caballero, que és professora de ioga, concretament en un centre que es diu Ioga en la Vida Quotidiana, a Barcelona, i demà, com tots els centres, té la recomanació d'obrir portes, coincidirà amb el Dia Mundial del Ioga, i fer activitats a l'aire lliure. El cap de setmana passat se'n van fer i demà hi haurà portes obertes.
Habitualment, com que és el Dia Internacional, moltes vegades, no?, s'organitzen portes obertes. Aquí s'aconsella, en tot cas, que el ioga surti al carrer, no?, que la gent pugui accedir-hi, que no es quedi tancat, que entenguin que no només el que he dit abans, no?, l'ha de practicar persones que estiguin en forma, entre cometes. Llavors, nosaltres el que vam fer dissabte passat és fer una masterclass de ioga a la platja, a l'Espigó de l'Icària, que ja des de l'inici del Dia Internacional del Ioga l'hem fet allà, i era més aconsellable fer-ho el dissabte passat que el proper, que Sant Joan.
Clar. I a la platja no s'hi pot estar a Sant Joan a les 6 del matí, que és quan surt el sol, no? Quan hi van,
sí,
no?
Sí, a les 6. Vam fer una classe de 8 a 9 lliure a l'Espigó, que era un lloc molt agradable per ser-hi, i demà el que fem són portes obertes, fem una classe a les 6:30 lliure i després fem meditació.
Per als qui no ho sàpiguen, on és aquest centre?
Pues està al Calle Llull, 4852, i és un àtic. Vull dir que hi ha una sala molt gran, vull dir que tothom que tingui ganes de practicar una mica i de conèixer el ioga, doncs és sempre benvingut.
I s'hi pot anar lliurement dintre de l'aforament?
Sí. S'hi pot anar perfectament lliure.
Aquesta classe a les 6 de la tarda, que és l'hora en què comença aquest programa, ens en recordarem de tots els que en molts casos potser s'estrenen amb el ioga. Quina és la sèrie de beneficis que té, segons vostè, la pràctica del ioga?
Jo crec que els beneficis del ioga són psicosomàtics. El fet de fer exercici amb la respiració, primer de tot, el que t'ajuda és a relaxar, relaxar la musculatura, relaxar les articulacions, molts dolors que tenim de postura, de feina, de l'esquena, d'aquí dalt, no? El famós mal de l'ordinador, doncs de seguida tu et
les fas cervicals, més... les espatlles...
No? Exacte, et fas més conscient de la teva situació personal i a partir d'aquí guanyes moltíssima elasticitat, molta flexibilitat. Si tens algun dolor concret de, bueno, de lo que sigui d'esquena, millores, vale? T'ajuda una mica a pujar el teu to físic molt i t'ajuda òbviament a aprendre a relaxar-te i a respirar.
Hi ha una freqüència recomanada per practicar el ioga en les persones?
Cada dia seria.
Cada dia seria, eh?
Però...
Els que van a classe regularment potser hi van cada dia o tres dies a la setmana.
Bueno, aprenen... Jo crec que la gràcia està... Nosaltres tenim un ioga que es diu ioga a la vida quotidiana. El que aconsellem és que sí que hi ha gent, no?, que ve un dos cops a la setmana...
Però que es faci a casa, que es faci, exacte, pel seu compte.
Ells aprenen lo suficient com per agafar aquells exercicis i aquestes respiracions que els hi van bé i les practiquen. Vull dir, quan van de vacances o van de viatge... De vegades ens pregunten, de vegades no, si ja saben, no? I les arriben a practicar sols perquè veuen que sí que tenen millora física i mental, òbviament.
També hi ha la dimensió espiritual, és a dir, una persona, sí, creient pot pregar mentre practica ioga, pot encomanar-se, pot fins i tot fer ritmes, no?, musicals, de pregàries.
El ioga té una part molt física, molt de respiració, però sí que és veritat que hi ha gent que després... això el fa que sigui quina sigui la teva identificació, la teva comunió religiosa, no?, la teva comunitat, tu el puguis practicar. Hi ha gent que ve al centre de ioga i que practica ioga que només vol la part física, però després hi ha una altra, pues, que vol aprofundir més, i són els que normalment fan meditació. I aquí hi ha gent que practica mantra, que practica kirtans, bueno, hi ha varietat.
Dona la sensació, Esther, que el ioga està tenint en les últimes dècades un creixent èxit entre els occidentals. Sembla que ens fascinem per aquestes tècniques que venen d'Orient. No sé si ho atribueix a alguna raó, potser la pèrdua d'inquietud religiosa comuna...
No, jo crec que al contrari, vull dir, el ioga no és incompatible amb la pèrdua de creença religiosa, jo crec que ve per altres raons.
Per buscar una alternativa,
no?
Precisament per aquesta set espiritual, no?
Però sí, jo crec que el ioga el que t'ajuda, primer és benefici físic, i després t'ajuda a controlar els pensaments, que això sí que la societat estressada en la que vivim, la gent ho recomana, i ho recomanen moltes persones, molts doctors, molta gent, no?, que té persones al davant que estan molt, que pateixen estrès, que això sí que són mal d'Occident, no?, i que fan recomanacions com si meditar fos tan fàcil, i no és tan fàcil, finalment, no?
Després de la pandèmia i dels confinaments durs que hem tingut, hi ha hagut més interès pel ioga? Per aquestes
jo és que crec que el ioga ja s'ha assentat. Vull dir, en tots els gimnasos, si practiqueu, no, vosaltres ofereixen ioga, ofereixen altres disciplines com el body balance, com el pilates, que també tenen referències al ioga, i jo crec que el que hem adquirit afortunadament tots després de la pandèmia és normalitat, no? Amb tot, no? Amb les relacions, amb la nostra pràctica física, amb la nostra món laboral, no? Per fi. I el ioga el que ha tornat és una altra vegada on estava, no? Es mantenen les classes virtuals, nosaltres mantenim algunes, però tothom ha tornat ja a les classes, als llocs, no?, on les practicava.
Esther Caballero és professora de ioga i em sembla que els qui es dediquen a fomentar aquesta pràctica tenen també connexions internacionals, no?, amb grans mestres internacionals. Com està això?
Nosaltres formem part d'una entitat internacional que és molt, molt pura, entre cometes, que té les arrels a la Índia i que es diu Yoga in Daily Life, i sí que tenim un mestre i mestres en el centre, no?, que són els que marquen una mica les postures, ens van aconsellar quines respiracions fer durant la pandèmia, quins moviments. Vull dir que en això tenim la sort de que tenim persones que comparteixen la seva saviesa d'aquesta manera, no?
Tenen formació permanent, en definitiva.
Sí, bueno, jo crec que tothom
la
necessitem. Si et quedes, sí, sí, estancat, no progresses, no?
Sens dubte. Recordem que demà hi ha jornada de portes obertes al Centre Ioga en la Vida Quotidiana, al carrer Llull de Barcelona, per als qui vulguin anar.
a les 6 de la tarda hi ha una classe, no?
Oberta. 6:30, 6:30,
sí, perdó. 6:45, perdó.
Hi haurà un
si té, arriben a les 6.
Un yogui tea, si algú vol venir, o té de lo que sigui.
Molt de la Índia també, no, el té.
Bueno, ara ja el té també és
no, internacional. No diguem el Regne Unit, a tot arreu, sí, sí, i és internacional, efectivament. Bé, i creu que té alguns reptes de futur que vulgui comentar el ioga, ja per acabar?
Jo crec que nosaltres estem treballant molt amb, jo crec que els reptes són totes les persones, no? El ioga està entrant molt en gent gran, que és una necessitat, no? Per no, que no perdin la tensió física, que no perdin la mobilitat que tenen, i estem també entrant en joves. Vull dir que aprenguin, ara s'ha parlat molt dels temes emocionals després de la pandèmia, no, entre els adolescents, i el ioga aquí té un punt molt positiu a treballar, no? A ajudar-los.
Sí, sí, precisament en adolescents i joves han crescut els quadres d'ansietat, sí, sí, de problemes mentals.
Molt.
El ioga, doncs, és el gran ansiolític natural, podem dir, no? Entre altres coses, entre altres beneficis.
Espero que pugui ajudar, no? Però sí que té un paper, doncs, a potser equilibrar, no? En algun sentit tota aquesta realitat que ens estem trobant.
Doncs avui agraïm a Esther Caballero, que és, podem dir-ho així, la nostra professora de ioga de capçalera. Ens ha ensenyat molt avui, com sempre fa. No sé si vol adreçar algun missatge recomanant aquesta tècnica als qui no la coneguin.
Bueno, ja he dit una mica que anima tothom a creure, no? Que un pot millorar i que realment el ioga t'ajuda, doncs, primer a trobar un benefici físic i després el camí de cadascú és individual.
I tot es proposa amb saviesa, eh? Això d'estar estirat, de moure's, de quedar-se com mig adormit, no és una cosa estranya, es fa per alguna raó.
Bueno, es fa per calmar, no? Coneixe'ns.
Moltes gràcies, Esther Caballero, que vagi molt
Moltes
bé.
Moltes gràcies.
Feliç
per convidar-me.
Feliç Dia Mundial del Ioga, demà, com cada 21 de juny, també és un dia europeu de la música, no parem, de dies mundials i
no
europeus.
Parem.
Avui el Dia Mundial del Refugiat, que vagi molt bé i enhorabona per la feina que feu. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies i que també tinguem bon estiu, que demà comença.
Això mateix, bon estiu. Fins aquí el nostre temps de diàleg d'avui.